comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Javi Miguel.
Tinc la sensació que Xavi li té fe. Has tossit?
Sí, perquè la paraula fe no m'agrada.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada. A la
TNT. M'agrada. Tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça jugarà aquest diumenge a la final de la Supercopa contra el Madrid. Ha guanyat la semifinal al Betis a la tanda de penals. El partit, els 90 minuts, han acabat 1-1. Ara mateix són les 11 de la nit. Amb la TDT arribarem a les 12 als XL, els adolescents XL. Avui els podreu trobar a l'app i web de Catalunya Ràdio. Fins les 12 serem aquí amb la TDT amb tot el que ha passat en aquesta semifinal de la Supercopa entre el Barça i el Betis, que ha guanyat el Barça a la tanda de penals després d'empatar 1 als 90 minuts amb gol de Lewandowski i d'empatar 2 al final de la pròrroga amb un golarro d'Ansu Fati. Els penals, el Barça sí ha marcat els 4 penals seguits i Ter Stegen n'ha aturat 2 a Juanmi i a William Carballo. No ha estat un gran partit del Barça, però diumenge hi haurà clàssic. Ricard, què t'ha agradat?
Canso si rebel·li. Crec que és de les notícies positives de la nit. Una nit amb molts grisos, amb Ter Stegen i Araujo probablement com a protagonistes principals. Un altre cop la part defensiva, com el dia del Metropolitano, però per mi, a mi m'agrada especialment veure els minuts d'Ansu. Ha sortit al minut 85, gairebé al final del partit, i en aquest poc temps, més la pròrroga, ha tingut el partit, abans que acabés, una excel·lent desmarcada vertical per trobar una passada de Pedri en profunditat i encarar Bravo, que li ha tret Bravo perquè ha rematat amb l'empenya exterior, la pilota li havia quedat a sota després del control. Una segona acció en un orsai de Ferran Torres que no ha pogut rematar per un pèl la pilota en la línia de gol, tot i que estava anul·lada, i un golaç, un golarro a la pròrroga, al minut 2, després d'una falta lateral des de la dreta, el refús, i com engalta a la frontal, amb l'esquerra, un xut creuat de baix cap a dalt, que fa una fulla seca, fantàstic. Però és que, a més, l'hem vist guanyar duels, és que, a més, l'hem vist insistir en les desmarcades, l'hem vist que canviava el ritme a un equip que necessitava vida, necessitava estímuls, necessitava electricitat. Ansu no és l'Ansu més elèctric, però com a mínim ha tingut la voluntat, i amb la voluntat només ha aconseguit tenir aquest punt de canvi de ritme que l'equip necessitava. A més, també ha mostrat confiança i seguretat amb el penal. En un moment on el futbol va cap a aproximacions lentes a la pilota i porters que aguanten, Ansu no ha volgut perdre la iniciativa. Ell no perd la confiança i l'autoestima. És veritat que té partits que no són bons, com l'altre dia el Metropolitano, com el partit de l'Espanyol, però ell no perd aquest punt d'ambició, i això és una gran notícia, perquè hi ha altres jugadors, i després repassarem noms, que es bloquegen i que cauen. I en canvi hi ha jugadors com Ansu que accepten amb relativa naturalitat tenir bons partits i mals partits. La veritat és que és una de freda i una de calenta. També va ser protagonista contra l'Intercity, va marcar el gol que va eliminar ara fa una setmana l'Intercity, va classificar el Barça. És a dir, és un jugador per moments calents, per moments importants, i avui ho ha tornat a demostrar, i crec que és una alegria en una nit on el Barça ha arribat a la final, però no tenim la sensació d'haver fet un pas endavant.
Sobre què tens dubtes?
Sobre la fórmula dels dos extrems. Tinc dubtes, i gairebé continuo tenint dubtes. Crec que avui han tornat després del Bernabéu i de 12 partits, com deia el Bernat Coll, sense ser titulars, i ha estat un altre partit on el Barça... jo crec que el que ha passat a l'escenari no ha estat responsabilitat de jugar amb dos extrems, excepte l'últim quart d'hora de la primera part, els últims 20 minuts de la primera part, on el partit s'ha obert massa, on el Barça atacava massa ràpid, on el partit amb línies massa separades feien que el Betis en les transicions fessin mal, però cap de... anava a dir cap dels dos, no? Dembélé ha fet un partit, però Rafinha és un altre jugador bloquejat mentalment que no està presentant la seva millor versió. Aleshores, fer-li espai i condicionar tant a jugadors que van tant al cara a cara, si no estàs en un bon moment, has de guanyar duels. Ho deia el Carles, em sembla que eren 6 de 7 uns contra uns de Dembélé. Ha guanyat les situacions a Ruibal. És un hàndicap que no hagi pogut jugar l'última mitja hora de partit, dels 90, és a dir, ha estat substituït al 63 per sembla que uns problemes musculars, però el Barça el necessita perquè ha marcat les diferències que no ha pogut marcar Rafinha a l'altra banda. Crec que el Barça es pot debatre entre els quatre migcampistes, entre els dos extrems o entre una fórmula més híbrida, però la dels dos extrems avui no ha mostrat prou autoritat com per dir que torni al menú de Xavi. Jo crec que ara mateix és l'última opció.
I què és el que no pots entendre?
Com l'equip torna a apagar-se la segona part. És que no m'ho puc explicar, és que no sé si és psicològic, si és físic, si és una qüestió d'administrar avantatges, que passés contra l'Espanyol i que tornés a passar avui. Perquè tu et pot passar una vegada, però implica no gaire bon estat de salut de l'equip quan en dues setmanes et passa dues vegades, que tens el partit guanyant 1-0, en un partit similar, que tens una primera mitja hora bona, la de l'Espanyol potser millor que la d'avui, un quart d'hora de dubtes, però amb l'1-0 te'n vas al descans, i entres al partit com el, sense ritme, com si no volguessis ritme, no volguessis intensitat, com si et servís per administrar la possessió i la pilota per guanyar el partit, quan aquest equip no és capaç de dominar el partit a través de la possessió perquè no pren bones decisions de manera continuada, és a dir, té un percentatge de bones decisions que no és tan alt com perquè a través de la possessió puguis domar els partits. A més, és un equip que torna a demostrar que li va al ritme, li va tenir pulsacions altes, no aquests partits que es van apagant, perquè l'equip aleshores es va combinant, perd profunditat, no ataca, s'acaba jugant a camp propi, un 60% al Metropolitano, avui hem arribat a 63%, ha acabat el partit en 58%, però gairebé un altre cop fregant el 60% de localització a camp propi. És com si l'equip de cop i volta caigués, com si no tingués passió, com si no tingués il·lusió. És que no, el que no puc entendre és que sigui reincident en una situació com aquesta. Ja ho vam dir i ho torno a repetir. Un equip en fase de formació és molt preocupant aquests símptomes, molt preocupant, perquè un equip en fase de formació ha de tenir una il·lusió espectacular per canviar els cicles, per créixer, per anar millorant, perquè com els, les criatures, després de gatejar caminis i després et treguin els bolquers i després puguis córrer i després puguis parlar, i la sensació és que l'equip no creix, o sigui, que es conforma amb el que té per administrar-ho i no és capaç d'administrar-ho i ha tornat a passar. I el Betis t'empata perquè tu convides el Betis a que t'empati. I crec que en un equip, insisteixo, de qui esperem una evolució més que uns resultats, en el meu cas, és molt preocupant que torni a entrebancar-se la mateixa pedra.
Les desconnexions del Barça, a mesura que passen els minuts i avancen els partits, sobretot a les segones parts, avui ha tornat a passar i el Barça s'ha anat destensant tant que ha tornat a generar-se un problema. Els dos extrems jugant a la vegada, Dembélé i Rafinha, avui ha tornat la fórmula. Feia mesos que el Barça i Xavi no utilitzaven la fórmula dels dos centrals, dels dos extrems. No ha estat cap desastre, però tampoc no ha acabat de funcionar. I, en positiu, la rebel·lió d'Ansu, que ha fet un gol en mitja hora de joc, ha generat ocasions i moltes coses positives, ha transformat el penal de la tanda amb molta seguretat i ha estat un oasi productiu en el joc ofensiu d'avui del Barça. Són les conclusions del Ricard Torquemada a la TDT de Catalunya Ràdio després que el Barça s'hagi classificat per jugar a la final de la Supercopa contra el Madrid. Serà diumenge, avui eliminat el Betis als penals. Ara escoltarem Xavi Hernández i sentirem l'efecte Costa.
La TDT a Catalunya Ràdio.
Saps que la millor assegurança de cotxe t'ofereix un 50-50? Doncs sí, perquè ara tens l'assegurança de cotxe del RAC, la que de veritat et soluciona els problemes amb un 50% de descompte. I a més, tens 50 euros en contractar una altra assegurança del RAC. La teva assegurança de cotxe té un 50-50? RAC. I som per ajudar.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Et deies que al descans estaves desconcertat. Ja m'explicaràs quina cara t'ha quedat després de la segona part i la pròrroga i vaja, i els penals i amb el Barça classificat. Bé, tu, no, tu mateix.
Bé, no, home, començo pel final. Com a mínim ho han acabat... ho ha acabat arreglant Ter Stegen als penals, però la segona part és un absolut despropòsit de l'equip.
Jo crec que a vegades saps què passa, Jordi? Em va bé que entres des de fora, perquè potser ens retroalimentem i jo no, a mi no m'agrada transmetre missatges negatius ni carregar negativament sobre un equip que està començant a caminar. Però és que...
Però quant de temps...
Hem tingut la sensació de tornar al mateix lloc.
A caminar? Perquè és que és el que... El problema és el que dius tu, és que no hi veus una evolució. Jo ho sento, però avui un Betis normal tirant a mediocre, jo al Betis li he vist 80 partits millors que aquest d'avui en les, des que Pellegrini és entrenador. Vaja, no m'ha semblat un bon Betis. I t'ha portat els penals perquè la segona part és que no s'ha acabat d'entendre què volia fer el Barça amb el partit. Jo... Bé, suposo que també depèn de l'estat d'ànim que tens en cada moment, però és que el dia de l'Espanyol, per fer una comparació, em va semblar que hi havia un punt de deixadesa o de relaxació. El dia de l'Atlètic de Madrid, un punt d'impotència, perquè l'Atlètic de Madrid té el nivell que té. Avui no sé definir què volia fer el Barça la segona part, perquè és que era un error darrere un altre. Llavors, se'm fa molt difícil valorar-ho. I em sap greu, perquè és que crec que veient ahir el Madrid que vaig veure, el Barça estaria davant d'una oportunitat fantàstica diumenge per guanyar un títol, que hi és, perquè és futbol. Però és que em permet fiar-me'n tan poc a aquest equip, desgraciadament, que no puc ser optimista. Tampoc pessimista, perquè el Madrid no està bé, ho deia ahir fins i tot Ancelotti, però és una pena arribar a aquest punt, a més amb un Madrid amb baixes, i tu, si no em corregiu, crec que el Barça té absolutament tots els efectius a disposició.
Bé, veurem què passa amb Dembélé.
D'acord, sí, no, deia pel partit d'avui... Vull dir que és que avui no tens ni la quartada de... Un dia em falta Lewandowski, un dia tinc no sé qui sancionant. No, avui hi eren tots, i la imatge que dona l'equip, doncs és aquesta. Ja t'he dit que a mi la primera mitja hora m'ha encigalat bastant, però després ha estat una caiguda lliure. No hi incloc la pròrroga, perquè aquí entenc que juga el factor cansament, i les pròrrogues generalment acostumen a ser un desastre per part de tothom. I sort, ja ho has comentat, de l'aparició de Dansu, de la qual m'alegro especialment, perquè jo començava...
Sí, ara volia dir, va, no, anem a notes positives, que no, et deixi Ansu. El partit.
Ansu i Ter Stegen, i prou.
Araujo?
Estones.
Ja.
No el vull...
Ansu i Ter Stegen.
No el vull responsabilitzar.
No posaries... Encara... És que ara després et preguntaré per situacions preocupants. Ja sé que no anirà en aquella bossa. Ansu i Ter Stegen,
Absolut, avui sí, perquè bé, a Pedri, com deia el Xavi, li han donat l'MVP del partit. Jo crec que han vist el partit mirant a la grada.
Qui ho deu haver decidit, això?
Vés a saber. Ahir,
Luis de la Fuente.
Ah, podria ser, no sé.
És que hi ha lliurat l'MVP avui i ahir...
Ah, sí? Ah, ahir li va donar Courtois, si no em falla la memòria.
Ahir, perdoneu, van anunciar per megafonia que Luis de la Fuente...
Avui també ho han fet, Bernat.
I el... Com es diu? El director de la selecció.
Luque.
I Albert Luque escollien el millor jugador.
Està bé.
Ahir van escollir...
Bé, doncs Pedri, els hi agrada el Pedri.
Doncs que Déu li doni sort a la selecció espanyola.
Hòstia, bé. Escolta'm, hem fet 4 de 4 penals, També cal remarcar-ho, que això, sí, tal com està el món, no és fàcil.
No sé, jo, es fan 4 seguits,
No, jo ara, demà al matí, el primer que faré serà anar a un parc i assajar el llançament de penal, que sí, que ha estat el que m'ha emocionat.
Perdona, un gran especialista que s'ha...
Ha
tingut un punt de sort, però ha localitzat bé, el que passa és que ha aguantat massa. El cinquè creieu que era Ferran o no?
No m'hi jugaria res.
Clar, no vosaltres al camp podíeu pensar-ho per algun detall o no? Jo vaig Ferran parlar amb algú, just abans de la tanda, quan estaven encara a la zona de banquetes.
Li preguntaré a Xavi, em saltaré la norma de només poder fer una pregunta.
La situació de Ferran és una pena també, perquè no és un jugador que s'hagi deixat, és a dir, quan surt veus que ho intenta crec que avui ha tingut participacions, alguna dissortada com la del gol anul·lat a Lewandowski, però la jugada se l'havia currat ell. Però és veritat que està absolutament imprecís, i la sensació que desprèn és que no té confiança. Vaja, jo quan heu dit l'hauria de tirar Ferran, que efectivament és un especialista, he pensat, només li falta això, pobre.
Avui, 20 intervencions, 3 pilotes perdudes, 3 fores de joc.
20 intervencions, 3 pilotes perdudes, 3 fores de joc. I 3 pilotes perdudes...
Absurdes.
Que una... que un ha estat un gol en contra, sí. I pilotes perdudes relativament fàcils. Jo no sé si el veus Jordi bloquejat.
Però de fa temps.
Però ara més o no? Perquè és que jo una cosa s'està bloquejant davant del gol i una altra cosa s'està bloquejant en situacions de joc no molt sé. Lluny de la porteria.
És que, sí, és veritat, és veritat. Vam començar amb la falta d'encert a cara a porteria i cada vegada és més progressiu en el joc. Clar, jo no, aquí sí que no puc opinar perquè no m'hi he trobat mai a aquest nivell, però m'imagino que quan vas perdent confiança, si no arribes a un punt d'inflexió en què per alguna qüestió la recuperes, doncs et vas fotent més al forat. Esperem que trobi aquest punt d'inflexió, perquè, clar, ara és molt fàcil dir, home, però com fitxar aquest tio l'any passat i van gastar els diners que no tenia el Barça? Home, doncs a mi em sembla que Ferran és un gran futbolista. No, segurament no una estrella mundial, però un gran futbolista, i no és el futbolista que estem veient ara. I jo li valoro que no...
Que ho intenti.
Quan surt al camp no veus un jugador passiu o ensorrat. Ell ho intenta, no li surt res, no. Fins i tot quan fa una bona jugada com la del gol de Lewandowski, resulta que prèviament estaven fora de joc. Bé, és una qüestió, a mi em sembla que clarament mental. No
algun altre jugador que estigui en aquesta línia de preocupació? Que
bé, a mi em preocupa, ho has comentat durant la transmissió, no entenc el hype amb Marcos Alonso, que sembla que ens hagi d'arreglar els problemes defensius. Vaja, el doble canvi de Xavi després de l'1-1 ha acabat sortint bé, perquè realment no, a partir d'allà has concedit menys. Però vaja...
Però ha tornat a sortir la foto del 2-2, eh?
Sí, sí, no, i després amb Luis Enrique Coix ha estat a punt de guanyar-li un duel. És que, bé, no és el primer dia que fot una pífia defensiva. Jo és que no vaig entendre el fitxatge i continuo a dia d'avui sense entendre'l, però bé, no, deu ser que per això no sóc el secretari tècnic del Barça.
Bé, en el cas de Marcos Alonso fa la sensació que la influència de Xavi va ser alta. Avui tenim el Javi Miguel, ja. Li preguntarem.
Ja, però aviam. Vull dir que vens d'una exhibició defensiva de Valde al Metropolitano. Mm-hmm. Si realment el que et feia patir era que Alba no aguantava defensivament, doncs poses Valde, dic jo.
Sí, aquesta és veritat, que no ha estat el canvi més natural.
És que per mi és de llarg el tercer lateral esquerre de la plantilla, si és que no el considerem central, però per minuts de joc no va així. I a mi em costa entendre-ho, però vaja, és una decisió, evidentment, de l'entrenador, ell sabrà per què.
Bé, Jordi, doncs diumenge la final contra el Madrid, així d'entrada, el Madrid favorit, encara que sigui només per inèrcia, no?
Perquè
estigui tampoc especialment
bé. No, el Madrid ahir contra un rival encara pitjor que el Betis, vaja, des del meu punt de vista molt pitjor que el Betis, va també fregar el desastre en un partit molt, molt difícil. Vaja, li va passar una mica que el Barça es va posar al davant i van pensar que allò el València no els aixecaria, i és veritat que el Madrid va tenir més ocasions que el València, però el València en va tenir alguna de bona, vaja, que li va anar d'un pèl al Madrid.
Doncs mira.
Però és que a mi el que li passi al Madrid m'és igual, a mi el que em preocupa és que el Barça ve d'on ve i no fa la sensació que estiguem davant d'un aixecament proper.
Mm-hmm. Mira, arriba Xavi, digue'm el millor.
Ter Stegen.
Gracias, Jordi.
Buenas noches.
Mismo escenario. Vais pidiendo, por favor, turno de pregunta a Sergi y ya tenéis a Xavi a vuestra disposición. Muchas gracias.
Si empezamos
buenas noches, Xavi.
En catalán, sí, Ricard.
Aquí.
Ay, Ricard, buenas noches.
Bueno, Xavi. Escolta'm, et volia demanar per la segona part, perquè ha fet la sensació que era un partit que el Barça ja ha jugat, que la segona part s'ha perdut moltes pilotes, que no s'ha atacat, que feia la sensació que s'estava administrant un avantatge. Quines sensacions has viscut a la banda i què heu parlat al descans? I després un detallet, si el cinquè llançador ens el pots dir, el del penal que no ha xutat.
Sí, el cinquè llançador era Marcos. Era Marcos. I sí, així com he estat molt satisfet i molt content al descans de com estem jugant, bé, els he comentat que en pilota estàvem extraordinaris, que sense pilota estàvem, no estàvem del tot bé, no estàvem agressius i que havíem de donar un pas endavant sense pilota, no? A partir d'aquí crec que el Betis ens ha dominat en moltes fases de la segona part. La primera és una altra vegada per sentenciar el partit, i hem patit, crec que no ens hem administrat, simplement que el Betis ens ha dominat en molts moments, ha posat molta gent per dins, Ens ha costat fer la pressió alta, han començat a pesar les cames, crec que el camp s'ha assecat molt i estava molt dur, es queixaven molt els jugadors, els dels dos equips, I a partir d'aquí ens ha costat el ritme, l'intensitat i la pena que hem fet una primera part extraordinària per portar un avantatge de més d'un gol, no? Però bé, la segona part és precisament el que no volem. Sí, decepció per la segona part, després ens hem hagut d'endollar perquè ens han fet l'empat, hem fet un golaç de l'Anso i de seguida ens han fet un golaç que no sé per on ha passat aquella pilota, no? Bé, un partit amb moltes fases, però bé, hem d'arribar a aconseguir doncs, que totes les fases passin sobretot per la primera part, no per la segona, no? Sí, hem de fer autocrítica perquè no m'ha estat bé, sobretot a la segona part, així com a la primera m'ha estat molt, molt bé.
Marta.
Hola, Xavi, aquí, Marta. Hola. Ramon, en directe al Barça Juga RAC1. Què has sentit pel desenllaç de la tanda de penals després de tot el patiment? Què t'ha passat pel cap quan has vist que ho sortia cara, el caixa o faixa? I amb quin coixí anímic arribeu a la final de diumenge, tenint en compte com s'ha desenvolupat el partit?
Bé, el més important és que la juguem. Aquest era el primer objectiu. Ens hem marcat dos objectius. El primer era jugar a la final i el segon és preparar-la bé per guanyar-la. I al final hem hagut de patir, hem hagut d'anar als penals. Bé, és futbol. El Betis també té un gran equip, ens ha complicat en molts moments. Nosaltres hem mostrat molta personalitat i molt bon joc a la primera part i aquest és el camí. I hem d'aconseguir molts més minuts així i sentenciar els partits, que és el que se'ns està fallant des que hem tornat del peron del Mundial, no? Això és el que ens està faltant. Bé, doncs hem tingut la fortuna i que tenim un porter, un grandíssim porter, que es diu Marc-André Ter Stegen, que m'ha marcat la diferència per nosaltres, més els tiradors, que han estat molt bé, amb molta personalitat, amb molta confiança, i que també, doncs bé, sí, diu sort. Bé, sort, també s'han de marcar els penals i has de tenir un gran porter que te'ls ha de parar. Per tant, jugadors que marquen diferències al final també, no?
Quan? Juan Jiménez.
Hola, Xavi. Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte por Ansu. Hizo un gol en Alicante, luego el otro día no tuvo un buen partido en Madrid, hoy ha hecho un golazo y ha mostrado el talento que tiene. ¿Cómo se gestiona este jugador en la situación en la que ha estado física después de tanto tiempo y que se ve que tiene talento, pero que a lo mejor falta esa continuidad?
Sí, quizá es culpa mía hoy, porque lo tenía que haber sacado antes. Está mucho mejor desde que ha venido del Mundial, está marcando diferencias para el equipo, está trabajando sobre todo esa actitud defensiva que ha mejorado una barbaridad. Yo creo que es fallo mío no sacarlo antes hoy, la verdad. Nos ha marcado diferencias, ha metido el gol 2-1, ha metido el penalti, está en un buen momento de forma y me alegro mucho por él porque ha sufrido, pero también ha trabajado para estar a este nivel, ¿no?
Hola, Xavi. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Por fin, en Arabia hay una final, Real Madrid-Barça. No sé si consideras que es un buen momento para enfrentarse al Real Madrid, que parece que no está del todo fino en los últimos partidos. ¿Y qué importancia le darías a ganar el título el domingo?
Bueno, importancia pues de que es un título, ¿no? Tampoco nos cambiaría demasiado, simplemente nos daría más tranquilidad, más moral, más confianza para lo que resta de temporada, ¿no? Es una final, la jugamos, que era lo más importante, era el primer objetivo que nos hemos marcado al llegar aquí a Saudi, y a partir de aquí prepararla bien, recuperar bien a los jugadores, que hemos hecho un gran esfuerzo, e intentar ganarla. Es un título, para nosotros es muy importante, ¿no?
Salher Chafi.
Sí, buenas noches, Xavi.
في السعودية وجميع الفرق المتواجدة هنا.
Bienvenido a usted.
تحدث عن برشلونة بشكل خاص. رغم أن تلقى أهداف أقل من خصومه إلا أنه يخرج بشكل أقل دفاعيا وسهل من الخصم أن يوصل إلى دفاعاته. والحديث هنا عن الشوط الثاني تحديدا، كل شوط ثاني لبرشلونة يكون أقل. هل هي مشكلة ذهنية بدنية حتى على مستوى الأفراد؟
Sí, hoy el rendimiento de los jugadores es algo de físico o algo de la mentalidad. ¿Cuál es el problema? Queríamos saber el problema. ¿Es mentalidad o físicamente de los jugadores que no están concentrados un poco?
Sí, yo creo que la segunda parte, decía tu compañero, ¿no? Que no hemos estado bien. No hemos estado bien, no es el camino de la segunda parte. El camino es el de la primera parte, con mentalidad, con agresividad en ataque, y nos ha faltado en la segunda. esta mentalidad de ir a por el partido, de ir a hacer el segundo gol, de crear más ocasiones. Se han visto dos caras, la primera parte fantástica, la segunda no hemos estado al nivel, es la realidad. A partir de ahí, a partir del gol de Fekir, sí, nos hemos enchufado otra vez, hemos estado en la prórroga bastante bien hasta que ha llegado el gol de Loren y ahí ya no hemos podido generar prácticamente nada, ¿no? Y nos sumamos a los penaltis, que bueno, hemos tenido la suerte de tener a Ter Stegen, que nos ha llevado a la final, ¿no?
Hola, Xavi, aquí.
Hola.
Tenéis un partit de relevo. Quan s'ha substituït a Dembélé, es tocava una mica la cama. No sé si són molèsties o alguna coseta més. Us preocupa?
Sí, són molèsties, sí. El Frenkie i l'Usman els he canviat per molèsties, els dos, sí. En principi no és res greu. Esperem que no hi hagi lesió, crec que no n'hi haurà. I esperem recuperar tothom pel diumenge, no?
Tenemos un momento. Turno para Roger Torelló. De Mundo Deportivo.
Hola, Xavi, bona nit.
Hola, bona nit.
Què és més preocupant, que l'equip no sigui capaç de matar els partits o que faci 5 canvis a la segona part i només l'Ansu sigui capaç de reivindicar-se i voler canviar les coses?
No, jo crec que és la segona part que hem fet, no? Així com a la primera hem estat a un nivell molt alt, molt, molt alt, en tots els nivells, sobretot en pilota. En pilota hem estat extraordinaris. Sense pilota ens ha faltat una mica més d'agressivitat per parar contres. A pilota aturada també hem patit, però crec que hem dominat i és el camí. A la segona part no. En alguna fase hem estat prou bé, però en general no hem estat bé. El Betis ha dominat i això és el que precisament no volem i ho parlem moltes vegades, no? Hem de tornar a activar molt aquesta pressió alta que ens fa jugar a camp contrari. El Betis ens ha dominat fins a que ens han empatat. A partir d'allà ens hem tornat a activar i això no és el que no pot passar, no? I ens està passant després del peron del Mundial i hem de millorar. Hem de millorar. Per sort, doncs estem a la final, que és el primer objectiu, però hem de millorar, sí, per aconseguir èxits aquest any.
Darío. Hola, mister, ¿qué tal? Darío Montero del Chiringuito, enhorabuena por el pase a la final. Justo
Gracias.
Se te ha visto en el descanso de la prórroga muy enfadado con el equipo, incluso se escuchaba el audio que estaba el equipo muy parado y que era una final. ¿Qué es lo que te estaba molestando justo en ese momento, de la actitud del equipo, o qué aspecto te molestaba más, sobre todo en ese descanso de la prórroga, donde se te ha visto tan enfadado?
No, yo creo que era un tema más anímico, ¿no? Era un momento de demostrar ambición, ¿no? Era un momento que a lo mejor no esperábamos llegar a la prórroga, que los jugadores igual en su mente se pensaban con el resultado de 1-0, que lo han visto muy sencillo, muy fácil. Tenemos delante un gran equipo, campeón de Copa, que juega muy bien al fútbol, que trabajan muy bien, y a lo mejor no era la situación deseada por todos, pero teníamos que tener ambición, teníamos que estar en la final, y les he intentado activar un poco a nivel psicológico para que vieran que aunque estemos en la prórroga, no era ninguna decepción estar en la prórroga contra el Betis. Ni contra el Betis ni contra ningún equipo, que hoy en día el fútbol cuesta mucho ganar, y he intentado mostrarles un poco más de ambición.
Clásico.
Sí, el
clásico Nihai bain.
Usted va a ver un final clásico entre el Madrid y Barcelona, fuera de España. Sí, la primera vez que un final fuera de España entre el Madrid y Barcelona. Sí, como usted ahora el entrenador del equipo de Barcelona, que va a dirigir el equipo de Barcelona fuera de España en una final contra el Real Madrid. ¿Cómo usted va a ver el partido y el equipo cómo va a estar?
Bueno, yo estoy contento y satisfecho, porque el objetivo era jugar la final. Nos ha costado un mundo, hemos tenido que ir a la prórroga, penaltis, y a partir de ahí pues recuperar a la gente. Ya he dicho, contentos de jugar un clásico aquí en Saudi, en una final fantástica para todos, para el mundo del fútbol en general, y nosotros a disfrutarla, a competirla y a intentar ganarla, ¿no? Nada más.
Sí, sí, aquí detrás, sí, detrás.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Óscar Moya para la Agencia EFE. Has hablado antes de lo que ha evolucionado Ansu Fati en la fase defensiva. En este partido ha sido Pedri y MVP, se lo ha visto también trabajando mucho en esa fase, robando balones. No sé si sobre todo con este centro del campo en el que no has apostado por Busquets de inicio, también le has pedido más eso al futbolista canario. Gracias.
Sí, no solo a Pedri, a todos. Creo que tenemos unas unas obligaciones defensivas que tenemos que cumplir. Todo el mundo las hace. Es importante ser generoso, tener compromiso para el equipo, trabajar para el grupo, para el compañero. Esto es lo más importante, ¿no? Si estamos bien en defensa, estamos solidarios, tenemos mucho a ganar, ¿no? Nosotros normalmente generamos muchas ocasiones y si conseguimos la portería cero con el compromiso de todos, pues es importante para el grupo, ¿no? Bien, Pedri es sacrificado, Gavi sacrificado, Busi, Frenkie, Frank, Kessié, todos los que participan en medio campo son gente generosa e implicada, ¿no?
Gracias, buenas noches.
Gracias.
Muchas gracias.
Doncs aquí acaba la roda de premsa de Xavi, que ja l'heu vist que autocrítica amb la segona part. Després, ara repassarem una mica com què us ha semblat la lectura de l'entrenador del Barça el dia que el Barça s'ha classificat per jugar a la final de la Supercopa contra el Madrid diumenge.
La TVT a Catalunya Ràdio.
Joel, que dorms.
Què vol, Jordi?
Segur que ja tenim les plaques solars de Solideo?
I sí.
Ja estem estalviant en la factura de la llum.
Més del 50%.
Ai, que bé. Bona nit, Joel.
Bona nit, Jordi.
Si la factura de la llum no et deixa dormir, fes-te autoconsumidor amb Solideo.
Solideo.cat, sí, Jordi, sí.
Som al tercer temps de la TDT, són 11:45 a Catalunya, 2:45 aquí a l'Aràbia Saudita, aquí a Riyad. Javi Miguel, com estàs?
Hola, bona nit. Bueno, madrugada, no?, per tu ja.
Sí, sí, aquí vivim mig horari de Catalunya, mig horari d'Aràbia Saudita. Espera un moment, Javi, que surt Pedri a la sala de premsa.
Me da la sensación de que igual se lo cederías a tu portero hoy, ¿no?
Sí, está claro, creo que Marc se lo merecía muchísimo más que yo. Para mí ha hecho un partidazo y bueno, gracias a sus paradas creo que también estamos en la final por él.
El millor jugador del partit, com dèiem abans, segons l'organització de la Supercopa.
Hola, Pedri. Te quería preguntar, bueno, Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por la tanda de penaltis. ¿Cómo la habéis decidido? ¿Ha sido idea de Xavi? ¿Habéis elegido tirar los que habéis tirado? Porque recuerdo que contra Marruecos, por ejemplo, con España, Sergio Busquets tiró y falló, ahora no ha tirado. Tú no tiraste, ahora sí. Bueno, ¿cómo lo habéis decidido y demás?
Bueno, sí, fue decisión de Sergio Alegre, que es el que se encarga de toda la estrategia del equipo. Y bueno, cuando vi que estaba ya tenía muy claro el al lado del que iba el penalti. Y bueno, por suerte pudimos marcar todos y llevarnos la victoria.
Sergio Alegre ha decidit els llançadors, recordeu, Ansu, Pedri, Lewandowski, Kessié i Marcos
pase.
Alonso.
Yo quería preguntarte, no. Vista la celebración que habéis hecho tras clasificaros para la final y comparándola un poco con la que hizo ayer el Madrid, que fue un poco más light también a pesar de ganar en una tanda de penaltis que seguramente genera más emoción, ¿cómo afrontáis el partido? No sé si la celebración de hoy muestra que el equipo tiene más necesidad, más hambre, más deseo de ganar títulos por lo ocurrido en las últimas temporadas, a lo mejor que el Madrid, y si crees que se puede ser un factor importante a la hora de jugar el domingo.
Bueno, la verdad no me fijé mucho en la celebración del Madrid. Creo que tenemos que fijarnos en nosotros. A nosotros pues queremos ir a por el título. Es una final y todos los títulos que vengan para casa este año, pues lo mejor posible para el equipo. Y bueno, tenemos que ir con todo y, como ya te digo, con muchas ganas e ilusión de llevarnos la Copa para casa.
Hola, Pedri. Roger Torello, de Mundo Deportivo. Felicidades por el pase a final. Habéis conseguido ese pase, pero, sin embargo, ha costado mucho y habéis jugado con fuego. No sé qué lectura haces tú de qué es lo que le está pasando al equipo para no ser capaz de cerrar los partidos. Gracias.
Sí, está claro que es eso, no cerramos los partidos, nos cuesta después del primer gol. Creo que hay un momento de relajación en el equipo durante muchos partidos seguidos y creo que eso lo tenemos que cambiar. Tenemos que ir a por el segundo y el tercer gol y bueno, creo que a un equipo como el Betis, si le dejas tener la pelota, pues te hace mucho daño.
Aquí Juan Jiménez.
Hola, Pedri, soy Juan Jiménez de AS. Quería preguntarte por el clásico. El primero de la temporada lo perdiste y el oficial 3-1 en el Bernabéu. Quería saber si ese partido lo revisasteis y qué cosas tenéis que hacer mejor.
Bueno, está claro que contra el Madrid queremos dominar el partido, como como con todos, y claro que lo revisamos, vimos los fallos y lo que tenemos que mejorar, y bueno, sabemos que el Madrid no nos lo va a poner nada fácil. Es un equipo que siempre compite bien, sea donde sea, y bueno, creo que tenemos que hacer un gran partido para llevarnos la Copa para casa.
¿Qué tal, Pedri?
La Mireia Ruiz continua pendent d'aquesta roda de premsa de Pedri. Javi, quin partit més estrany, no? Anades, tornades, primera part bona, ara ho deia Xavi, segona que torna a repetir-se allò de l'Espanyol. Tot plegat, quin regust et deixa?
Home, no es pot patir tant. No es pot patir tant. O sigui, estem ara en una fase de la temporada en què estem salvant els partits patint massa, uh-huh. I per una part és bo, perquè al final treus els resultats, encara que no hi ha joc. És veritat que no hi ha joc ara mateix, però sí que hi ha resultats, i això també és important, perquè això fa créixer els equips, tant dintre del vestidor com també dintre de la confiança d'alguns jugadors. No tots, evidentment, perquè hi ha jugadors que estan en un estat mental, anímic i físic molt preocupant. Però bueno, lo important, almenys és el que jo em quedo, és que ara mateix tu mires, evidentment, no sempre és el que hi ha que fer, però mires les estadístiques, mires els números i mires els resultats, i ara per ara, menys en el que va passar a Europa, tota la temporada està sent impecable. Mirant resultats, mirant el que està passant. Ara, sense joc. Correcte, t'ho compro.
Bé, falta saber si sense joc aquests resultats els pots confirmar o no. Però bé, ara convido el Xavi, el Bernat i el Carles Maria. Començo per la roda de premsa de Xavi. Jo crec que el diagnòstic torna a ser impecable.
Ah, sí?
Però...
Ah, no? El diagnòstic, bé, jo la definició. Home, jo de la primera part, extraordinària, fantàstica, nivell molt alt en pilota, vaja, jo... A mi, bé, però, és que jo crec que el Javi potser... al descans era més o menys escèptic amb el joc, i ara ho has estat.
Sí, no, però sí, reconec que dir que la primera part ha sigut extraordinària, crec però, que és sobrepassar una mica les Xavi, expectatives reals.
Però el Xavi sempre accentua algunes coses més del compte, i estic d'acord. Però és veritat que la primera part en pilota al Barça no ha estat malament, ha estat bastant
bé.
25 minuts.
Ha faltat rematar, no?
25 minuts després ha estat descontrolat.
Bé, però
si això és extraordinari...
No sé. D'acord, però posa-li un adjectiu més entre, com dèiem, moderadament optimista o no, però per mi això és agafar un pinces. El que jo vull dir és, tots coincidim que la primera part ha estat bé en pilota, jo crec que sí, i no ha estat bé sense pilota, jo crec que sí. O sigui, jo crec que li ha faltat agressivitat, intensitat, el Betis ha creat problemes de seguida, ho hem dit, les línies s'han estirat. O sigui, ha coincidit bastant amb el que hem dit. Després els matisos són carregues i on accentues, i la segona part...
No és el camí.
Autocrítica. Sí, el tema és si a ell això el preocupa o no, que sigui reincident, perquè a mi em preocupa.
Pedri ho ha dit ara, ho ha dit.
Relajación.
Relajación del equipo durante muchos partidos, hay que mejorar eso.
Con el 1-0.
Sí, exacto.
Relajación. Sí, ten raó, Xavi, jo també m'ho he apuntat.
Jo el problema que veig, perdona, és que ja portem diversos partits amb aquest mateix argument. De part dels jugadors, i de que a la segona part no sabem matar els partits, relaxació, i això... Ja no sé exactament com podem solucionar-ho, perquè ja portem diversos partits sense poder matar els partits. I això, quan ets tan superior, perquè jo ho sento molt, però el partit del dia de l'Espanyol, tu guanyes 7-0 i no passa res, Ningú diu res, Quan arriba 21 vegades a porta, tu. I el dia de l'Intercity guanyes 1-15 i tampoc passa res, que van ser 29. Clar. O sigui,
bé, potser és excessiu, però ja t'entenem.
Exagero, perquè com exagera Xavi a la primera part, jo també exagero. Aquí tothom exagera.
Sí, sí,
però vull dir que a mi el que em preocupa és que no hi ha aquesta capacitat de matar els partits. Encara estic esperant
Però deixa'm dir-te, Javi, és que no hi ha capacitat... No hi ha capacitat de matar-los. No hi ha capacitat d'anar a matar-los. Mm. Perquè és que ja no és una qüestió
que... No generes grans ocasions, les falles, dius... És que tens un problema de... Què deia sempre Koeman? Què deia Koeman? Que faltava efectivitat, no?
Sí,
sempre apuntava aquest aspecte.
És que això al futbol és molt important.
Ara mateix el Barça no té un problema d'efectivitat, o no només té un problema d'efectivitat.
No, és que a la segona part...
Potser més importants.
A la segona part no en crees per matar. No. O sigui, no pots matar-lo la primera. Bé, és que els partits es maten normalment a la segona. Però és que a la segona surts... I a mi continua...
Però escolta'm, a mi la primera part el Betis ha tingut com unes quantes ocasions força clares,
no? Sí, és veritat. A l'últim quart d'hora, sí. Jo crec que el Barça no ha estat
bé...
I els primers 25 Xavi, minuts que el joc pilota. Fluïa, ens hem cansat de dir que l'equip havia de ser més contundent, però no en la rematada, sinó en la generació, de tres quarts cap endavant.
Però jo apuntaria més a la reincidència de la segona part, insisteixo. O sigui, tu pots fer aquesta valoració de la primera part, a mi aquesta valoració de la primera part em sembla decebedora, però que pot passar. El que jo no crec que no pot passar és un altre cop el que passa a la segona part. I Xavi diu que la pròrroga parla amb ells i els intenta aixecar anímicament. Vull dir que Xavi detecta que l'equip no està en el to competitiu adequat, sí o no, Bernat?
Sí, això del to, que dius, em lliga amb un altre dubte que m'ha entrat durant veient el partit d'avui per la reincidència d'aquesta situació. Pedri parla de relajació. Jo voldria introduir una pregunta.
Va.
Pot ser que el Barça físicament no sigui res de l'altre món ara mateix?
Javi, com estan els paràmetres físics de l'equip?
No és això, no és això.
És a dir, Javi, jo pregunto, jo veig avui el Barça, aquest Barça, o el de l'altre dia fins i tot, de la segona part amb l'Atlètic de Madrid, o el del dia de l'Espanyol, o el de l'Intercity, que li poses davant un rival europeu d'aquests, ja no et parlo de Champions perquè no hi som, al Manchester United, que ens el trobarem, i estic patint, perquè és que crec que estem jugant caminant.
A veure, tenim que pensar que venim d'una temporada molt atípica, perquè mai a la vida havia passat que un Mundial es jugués a mitja temporada. Llavors, tot el que està venint a partir d'ara és una sorpresa. Ningú sap on arribarem, ningú sap on estem, perquè no ha passat mai, no hi ha antecedents amb això. Llavors, em dius, els paràmetres físics, no hi ha ara mateix una preocupació en aquest sentit. Pensa que portem dues pròrrogues en quatre partits. Això és un desgast important, també.
Però deixa'm afegir una cosa sobre això, Bernat. El Xavi insisteix al descans de la pròrroga, que és una final, intenta aixecar-los anímicament. O sigui, ell detecta que anímicament no està mal tot l'equip, perquè ell accepta que pesen les cames, que el camp està dur, que falta ritme i intensitat. Tot això ho accepta que falta. Però quan ell va al descans de la pròrroga, va al punt anímic, al punt mental. Els intenta activar aquí. No sé si m'estic explicant. Han sortit jugadors des de la banqueta que no poden sortir cansats i només s'hi ha revelat Ansu. Clar.
A mi em preocupa molt què està passant amb el Ferran.
Sí, home.
No Ferran, és normal, I em consta que hi ha una preocupació a l'estaf important, Perquè... Sí. I no és un nivell... Ja no parlem ni físic. Aquí hi ha alguna cosa que s'està escapant, però no sé si
mental,
és falta de confiança,
Javi?
No sé si necessitaria anar a un psicòleg o què passa aquí.
Però vull dir, parles mentalment, perquè els dubtes futbolístics no els deu tenir.
No està bé. Imagina't el que t'han explicat, o que a la tanda de penals no hi era ell.
Sí, ha dit que era Marcos.
En teoria,
especialista,
no? El València era ell, el que hi ha a
absolutament.
Penals.
Absolutament especialista, i amb el Barça també ha xutat penals quan no ha estat Lewandowski.
Doncs això que et diu.
I no l'han triat, Sergio Alegre ha triat Marcos Alonso.
Això és un problema físic o mental?
Però entenc que equip com el Barça té suport psicològic, no? El primer equip.
Sí
que té, però tampoc hi ha un... No era com a l'època de Luis Enrique, que tenien un psicòleg fixa. No funciona així, això.
I no sé fins a quin punt confies en el de l'equip. Si tu tens problemes dins de l'equip o falta confiança, potser busques un de pròpia confiança fora.
Molts esportistes treballen a nivell individual amb un
potser
coach. No, o sigui, això avui en dia és més habitual que inhabitual.
Sí.
I sigui com sigui, utilitzi aquest recurs o no li està servint, perquè és que és una situació que arrossega des de la temporada.
Però estem d'acord tots que vaja, que és molt significatiu que Sergio Alegre no el triï entre els 5, no? Bé, ho hem dit nosaltres, no? Hem parlat.
Però
el Xavi,
també ho fa per ell, jo
només confiava jo.
No? I jo he dit, home, tal com està, no, potser no és aconsellable.
Tal com està, la porteria se li feia petita i al Claudio Bravo se li feia un gegant. M'entens? O sigui, hagués llançat un penal.
I si el fallava, s'enfonsava més.
Exacte. Jo crec que és una medida de protecció, de seguretat, de dir-li, escolta, no caiguem ja més avall del pou, que ja estem suficientment malament. I també avui, ho sento, però jo a Lewandowski l'he vist... No sé què li passa, tampoc, perquè independentment de que portava tres partits sense marcar, això no em preocupa. Avui apenas ha fet una jugada precisa, una combinació de joc. Tot el que feia era molt...
Imprecís.
Sí. No sé si és el camp dur, no sé si és que ell encara no s'ha trobat ara també el mateix, venint del Mundial o el que sigui, però tampoc l'he vist un jugador que em doni moltes garanties, que em preocupa molt més encara que Ferran, perquè Ferran és un jugador que és amb un rol secundari. Lewandowski és vital per nosaltres.
Escolta'm, Javi, deixa'm acabar amb un nom propi, ara anem a les coses positives, que el Barça ha guanyat i també hi ha coses positives. El tema Marcos Alonso, Xavi va tenir una influència, un pes important, ens ho vas dir, per al seu fitxatge. Avui he de tornar a confiar en ell, però és que defensivament surt a moltes situacions, a moltes fotos, de moltes situacions de falta de rigor. El cos tècnic, què en pensa de Marcos?
Mira, Marcos Alonso, ara que tu dius això, recordaré que a l'estiu, de la llista de fitxatges que hi havia, al Xavi li van portar dos de la primera llista. La resta eren opcions de mercat o alternatives B, C o D. Hi havia dos que eren l'alternativa A. Un era
Lewandowski, Koundé.
No, no, Lewandowski no era l'alternativa.
Perquè era Haaland.
Era Haaland, l'alternativa. Però,
aquesta però... no és de l'estiu, aquesta...
Bueno, però...
Sí, abans, no? Vale. La preparació
vull
de la temporada.
Vull dir que tenien... Vale? Un era Koundé, era A, i un altre era Marcos Alonso. Ah, per això dic que eren jugador que tenen una confiança absoluta. De fet, està molt, en teoria, no diré a punt, però sí que s'està ja treballant pel tema de la renovació. Dos anys més, un més un. Però què dius, dius ara? Per què ha jugat avui, no? Per què ha jugat avui? Bueno, és una funció, és simplement per experiència. Ell considera que en un partit d'aquestes característiques l'experiència és més important quasi que l'estat en què estiguis. Que Valde està clar que està en un estat excepcional. Però ell el que valorava en aquest moment era l'experiència. Una persona que tingui veterania, una persona que sàpiga els tempos que hi ha que fer en un partit en el que s'estan jugant a arribar a una final.
Però en general no estan decebuts pel seu rendiment.
No. És, el que passa que ara el que és cert és que ja no... Lo de lateral esquerra ja no, en teoria, no clar, serà el seu...
Jugarà poc.
Sí, perquè amb Alba i Valde el tenen suficient cobert. Quin problema tenen? Ha marxat Piqué, no vindrà cap central, Eric sí que és veritat que ha perdut una mica d'ascendència dintre de l'estaf, perquè hi ha altres jugadors que consideren que tenen més prevalència, i un és Marcos Alonso. Marcos Alonso ara mateix ha passat per sobre d'Eric.
Però d'aquí a renovar-lo dues temporades em sembla molt bèstia, eh?
El rendiment que el Marcos Alonso... Sí. També va ser allò de un any i et prometem la renovació, no?
Correcte.
Sí.
Sí, sí.
Perquè un any, era un any per què? Per límit salarial o què era? El show d'un any. Per què era un any?
Crec ja, que sí que era per límit salarial, perquè a més el contracte sí, no? d'aquest any, tant de Bellerín com de Marcos, sobretot en el cas de Marcos, és més baix. Llavors, si li feies els 3 anys, el primer cobres 2 i els altres cobres 5, la Lliga t'ho diu, això, què m'estàs fent aquí?
Ja.
Bé, doncs escolta'm, anem a acabar amb coses positives, que així acabarem amb un, que també n'hi ha, i que hi ha una final contra el Madrid. Per començar, el millor jugador, va.
El millor jugador del partit.
Ha arribat el moment de saber qui ha estat el millor jugador d'aquest Barça 2, Betis 2, que ha acabat superant el Barça per penals. Tenim el Costa que ha votat a Ter Stegen, Bernat Coll.
Ter Stegen.
Xavi Campos.
Ter Stegen.
Ui, avui serà molt difícil. Albert Mora.
Ter Stegen.
Marc i Carles.
També.
Bernat.
Ter Stegen.
Ricard.
Unanimitat.
Mireia.
També.
Javi Miguel.
Ferran Torres. Ah, tu creus o no?
No.
Doncs no, ja està. Ter Stegen.
He sentit un nom diferent i he dit, mira, ha canviat, però és ell. No, això no pot ser veritat. I els oients també han votat Ter Stegen, per tant, avui tenim campió absolut.
Molt bé, Ter Stegen és una de les notes positives, torna a marcar diferències, però deixeu-me que parlem d'Anso, que per cert, Albert, tenim alguna declaració, oi?
Sí, ha parlat a Barça TV valorant la semifinal d'avui.
Ha sigut un partit complicat, sabem que el Betis és un gran equip, al final hem aconseguit la victòria pels penals, que és important, i estem a la final.
No sé si l'equip també és un d'aquells partits en què pot seguir creixent, perquè les coses us han anat sortint en contra, us han anul·lat dos gols, i heu acabat jugant la final.
Sí, és el futbol. Tenim que estar preparat per tot, per totes les situacions. El rival també en juga, i Betis és un gran equip, i tenim que estar 100% sempre, perquè si no, bueno, ja veig.
Tens alguna cosa especial amb aquest camp, no? Vas marcar un gol l'any passat, avui tornes a marcar un gol. M'imagino que és important també per tu aquest gol que has marcat a la pròrroga.
Sí, feliç per ajudar l'equip amb aquest gol, però l'important és que estem a la final, sí.
Ja per acabar, no està malament Marc-André Ter Stegen, no? Les dues que ha tret, els dos penals, quin crac.
Sí, Marc és un crac, bueno, en aquest partit l'ha demostrat una altra vegada i estic feliç per ell.
Doncs d'una nota positiva a l'altra, perquè em sembla que la Mireia és amb Ter Stegen.
No surt ara en zona mixta Marc-André Ter Stegen. Marc, bona nit. Dels dos penals que has aconseguit aturar, els tenies estudiats, ho havíeu entrenat?
Los penaltis,
sí. Hay, siempre hay cambios también en el partido, pero claro, se sabe antes de los penaltis, ya se sabe quiénes pueden chutar, quiénes también pueden chutar dentro, o sea, en el partido todavía, y siempre se prepara para lo que sea, ¿no? Y nada, al final había muchos cambios. Uno que le expulsaron, que creo que también era uno de estos que se hubiera enfrentado conmigo y nada, muy contento, muy contento como al final acaba todo.
Guardado. Doncs els dos, les dues notes positives. Anem a Ansu, que de Ter Stegen ja és més una realitat. Avui, per mi, sol de qualitat. Podem pensar que Ansu se'n sortirà en aquesta batalla contra ell mateix, per dir d'una manera?
Sí, home, és que avui, ni que sigui per comparativa amb la majoria dels seus companys, els ha avançat per molts cossos i se li ha vist amb confiança, amb molta ambició i amb energia. I amb aquests tres factors, i amb algun error que ha fet, home, per mi ara mateix m'estranyaria que no fos titular diumenge.
Xavi, avui sí, però quants dies fa que no?
Sí, però aprofita la inèrcia d'avui, Carles.
No, això no et trec cap dubte, però dic, o sigui, pensar...
Intercity sí, Atlètic de Madrid no, Espanyol no.
Espanyol no.
O sigui, ens ha tret...
Abans era no, i ara és no, sí, és a dir, ens estem tenint bons partits, estem tenint bons dies.
Però encara hem d'esperar.
Sí, home, per mi és una escletxa d'esperança. Jo sóc optimista. Jo crec que Ansu, a un futbolista primer no se li oblida de jugar a futbol, i si és bo, és bo, i si té talent i té màgia i té aquesta cosa que té Ansu amb el gol, no la perd. Una altra cosa és tota la qüestió física, que ja s'anirà recuperant. Ara estem començant a veure'l, està arrencant, és com un motor dièsel això, però ostres, jo crec que anem en el bon camí. Jo li compro un partit dolent a canvi d'un bo, perquè hi haurà un dia que n'encadenarà dos de bons i n'hi haurà un dia que n'encadenarà tres, i jo crec que estem més a prop del que ens pensem.
Però el que és
jo
cert
dubto,
és que aquest...
perdona, jo dubto que sigui titular el diumenge.
Sí?
Sí.
Jo diria, jo ara mateix en diria titular segur.
Sí?
Ah, però Ricard, estàs parlant amb el Javi, eh?
Però dubtes, per què dubtes?
Perquè
però qui
crec
jugaria,
que farà
si no
una aposta
pel quart migcampista, Javi.
Jo crec que sí. Jo crec que també, sí, també, perquè sí. Amb el Madrid el que interessa és evitar el joc de transició, el que interessa és evitar que sigui un correcalles, i el que voldrà és tenir la pilota sí o sí. Ja us dic que tant Frenkie de Jong com Dembélé jugaran, ja us ho dic, les molèsties són poca cosa, estaran.
Molt bé.
I llavors, en principi, o sigui, no és informació al 100%, vull dir, però que...
Bé, però és aproximada.
Sí, dubto que Ansu sigui titular. A més, el Xavi, l'Ansu el veu com un mecanisme de reacció ja, que li està funcionant últimament. Que li està funcionant
però pensa
últimament.
Que avui el Xavi ha dit que culpa seva que ha sortit massa
sí,
tard.
Sí, a més, l'ha tret al minut 85.
Sí, sí.
Evidentment, amb 5 minuts és una mica agònic, no? Si ho haguessis tret al minut 70, 75, potser el jugador hagués tingut més minuts per poder... Però dona la sensació això, que en principi potser l'aposta dels quatre migcampistes tornarà el dia del
sí,
Madrid.
Jo m'he deixat portar per un moment d'eufòria, però jo també, abans de la semi, pensava que contra el Madrid els quatre migcampistes, per tant, no discutiré amb tu. Escolta'm, em deixeu acabar amb el Javi i aprofitar-lo aquests quatre minuts, que li volia fer dues preguntes molt concretes. Una, la primera, Memphis pot marxar?
A veure, Memphis... pot marxar, sí. El que passa és que no marxarà sense que no trobin algun substitut. I aquest és el gran problema. Aquest és el gran problema.
Que no pot ser Aubameyang, oi?
No pot ser, no, de fet, no. O sigui, el problema va ser que Aubameyang es va oferir al Xavi. Li va dir, escolta, jo vull tornar. I el Xavi va preguntar al club, escolta, aquest vol tornar, què podem fer amb ell? I aleshores van moure i van veure que no només serà el fair play, sinó que a més la FIFA sí que el deixa Però no la Federació Espanyola. No.
Va passar amb Collado l'any passat. Si a un jugador el dones de baixa durant una temporada, entre l'1 de juliol i el 30, i el 30 de juny, no el pots tornar a donar d'alta a aquella mateixa temporada.
Però per això tant, en tot el no futbol, eh? En tot el futbol estatal, sí, o sí, diré com vulguis.
Sí. Per tant, no és fàcil...
No és fàcil. És més, ja, recorda que el que està dient cada vegada que surt a la roda de premsa el Xavi, que en principi ell està content a la plantilla, que ara que si hi ha alguna operació... que surt i tal, pues aleshores valoraran, però en principi no entra dintre dels plans treure's al Memphis, que ja veus que tampoc juga molt.
No juga gaire. Escolta, a mi la segona, que és la que més em preocupa. Nosaltres tenim unes sensacions, però tu, si et pregunto, Xavi està preocupat o pensa que l'equip progressa adequadament? És que a mi això em preocupa molt, el que pensa ell, no el que pensem els de fora, el que pensa ell del que veu, del que s'havia imaginat, del que havia projectat, del que pensava.
A veure, Xavi és conscient de que l'equip, a lo millor, li està costant més del que ell creia poder arribar a on ell esperava que poguessin, en el nivell de joc, parlo, eh? Però està convençut de que arribarà. I està convençut de que té els jugadors per arribar. Ara, també és veritat de que...
Pensava que progressaria més ràpid.
Algunes tecles que ell creia que es tocarien i anirien molt bé, està tocant i desafinant. No acaben de tocar com ell pensava, però bueno...
I quines tecles? Quines tecles?
Jugadors que s'han fitxat i jugadors que en principi esperava que donessin una...
Un pas endavant,
sí. Però bueno, en línies generals som líders... No? Això és important, no?
Sí.
Estem a la final, hem passat de ronda a l'Intercity, amb tot el que vulguis. O sigui, hi ha esperances, hi ha 4 títols en joc. És veritat que la Champions va ser una gran decepció, però jo vull que feu aquesta reflexió. Els partits que jugàvem la vida, que eren els partits contra l'Inter, ni Koundé ni Araujo. Ni Koundé, ja, ni Araujo.
Aquests són accidents que tens cada temporada.
Bueno, però ni Koundé ni Araujo. Es podia lesionar, potser, m'entens? Ja, no, ni Koundé ni Araujo.
Sí.
Tu no tens a Koundé i Araujo i estàs mort. Tal com està jugant ara el Barça.
Tens més xarxes de seguretat.
Estàs mort.
Però suposo que l'ambició de Xavi és evolucionar en el joc de l'equip i... aquí t'ajudarà molt Araujo i Koundé, però necessites més coses.
A veure, perquè el tema de l'Inter, Javi, tornem als resultats, i jo no et preguntava pels resultats, jo et preguntava per l'evolució de la criatura. I això...
Està sent més lenta del que ell creu, ¿vale? Està sent més lenta, però l'objectiu
està encara... Però no llença la tovallola. Però no llença la tovallola, en aquest sentit. No veu coses irreversibles. Veu més detalls individuals que no acaben de funcionar.
El dia que llenci la tovallola, tu seràs a lo millor, o nosaltres serem els primers sense saber-ho, perquè no el veuràs entrenar. Dirà, basta, ja, plego. M'entens? O sigui, ho té claríssim que aquest equip pot guanyar més d'un títol aquesta temporada. Però és veritat que hi ha tecles que desafinen i no tenien que desafinar, i desafinen.
Doncs esperem que tornin a afinar-se i que el Barça guanyi títols, però sobretot que veiem que el Barça millora. Avui empatat a 2, ha guanyat els penals i jugarà la final contra el Madrid.
Els partits del Barça sempre a la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella Damm, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
A volar.
El culer necessita treure petroli de l'Aràbia Saudita. Tot preparat a Riad. El Betis és un equip de veritat ofensiu, treballat. Hem començat prou bé i se'n va cada vegada Dembélé. La posa pel pitxitxi i fem el primer. Quan el Betis s'ha obert i s'ho ha cregut, Lewandowski ha aparegut. Ter Stegen en treu dues brutals. El nostre millor jugador està sota els pals. A la segona sortim molt lents, sense el ganivet entre les dents. El culer s'ho mira resignat i trist. Aquest partit ja l'hem vist. Mai podem matar un partit? Ens empaten. Estava escrit. Vaig recollint cable. Segona part infumable. Ens ho fa tirar, ens avança. Mantenim l'esperança. Però el Barça torna a acomodar-se. Sempre que fem gol, després anem a ritme de cargol. Els culers es desenamoren. Quan empata l'oren. Els penals, Ter, segueixen el millor. Jugar contra el Madrid sempre és especial. I més enllà de qualsevol sensació, diumenge a les 8, tornem a tenir una final.
I el futbol és il·lusió, Guillem. I sensacions a banda, diumenge hi ha un Barça-Madrid que sempre és un partit amb majúscules.
Sí, senyor.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat i a l'app de Catalunya Ràdio.
L'app de Catalunya Ràdio.
Escolta'ns com i quan vulguis.